Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
La setmana passada vam saber que el celler sadurninenc Jovell Camps deixava la DO Cava per incorporar-se a Corpinat, un moviment destacat dins el sector dels escumosos del Penedès i una decisió que torna a posar en el centre el debat sobre models de qualitat, origen i futur de l'escumós. Per saber-ne més detalls, connectem amb el nostre company Miquel Cuenca a Ràdio Sant Sadurní.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, podríem dir que la setmana passada va ser la notícia dins del sector de vitivinícola d'aquí al Penedès, també a nivell nacional o traspassant fronteres, que és que Jovell Camps deixa la DO Cava i marxa a Corpinat. És per això que avui, aquí, a la ràdio de la capital del Cava, de la capital dels escumosos de Sant Sadurní, tenim amb nosaltres a Xavier Nadal, és membre de la Junta de Corpinat, i també a Meritxell Jové, consellera delegada de Jovell Camps, per comentar aquesta unió del celler a la marca. Però, primer de tot, bon dia a tots dos, i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I per contextualitzar-ho i posar-ho ja en tema central. Xavi, què significa Corpinat? Quin és el seu objectiu de la marca?
Corpinat és una marca col·lectiva de la Unió Europea que empara grans vins escumosos elaborats al cor del Penedès, amb un model de producció extremadament rigorós per posar en valor realment els vins escumosos d'una zona que fa més de 150 anys que s'estan elaborant vins escumosos a través del mètode Champagnès, que és el més perfecte d'elaboració de vins escumosos. Corpinat, aquesta marca col·lectiva, bàsicament, els requisits principals són: primer comento el que és de cada botella, el que ha de complir, de la primera a l'última, d'escumós, barem ecològica, collit a mà, vinificació i elaboració 100% al propi celler, llargues criances, més del 90% de la barema que entra un celler Corpinat ha de procedir de varietats històriques o autòctones, o sigui, bàsicament Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Sobirat Parent, i negres, Garnatxa, Monestrell, Somoll i Xarel·lo Vermell. Després hi ha les que com a màxim han de representar un 10%, que serien Chardonnay, Pinot Noir, Malvasia de Sitges i Trapat, que són varietats que són conegudes aquí, però que no han tingut un arrelament històric aquí a la nostra comarca. Després, les llargues criances és una de les característiques més que defineixen més els grans vins escumosos que es fan aquí a Corpinat, que com a mínim ha de ser 18 mesos en ampolla a la cava. I bàsicament, lo bonic és que és una marca col·lectiva, que el rigor, la transparència és el signe d'identitat, i que aquesta marca col·lectiva fa que cada any tots els cellers, tots, completament tots, hagin de passar dues auditories durant la barema i una auditoria general del celler. Per què? Per verificar que tots els requisits, jo he dit els més grans, que tots els requisits que estan establerts per formar part d'aquesta marca col·lectiva Corpinat, pues es compleixen any rere any, que això és totalment insòlit. A les DOs, evidentment, hi ha un rigor i uns controls, però no cada any fan inspeccions a tots els cellers. La marca col·lectiva funciona així. I, bàsicament, la marca col·lectiva és això. El més important de tot, i per mi vull ressaltar el requisit més rigorós i més difícil, és que el 100% dels vins tranquils i vins escumosos que elabora el celler, tots i cada un d'ells han de procedir d'una elaboració pròpia, és a dir, de raïm propi o raïm en contractes a 3 anys amb viticultors de confiança, que es premsen al celler, s'elaboren al celler i fins la comercialització, tot el procés succeeix al mateix celler. I dic això, potser al consumidor li podrà semblar una cosa bastant òbvia, però jo més o menys tinc una idea de com funciona aquest aspecte, i si agaféssim totes les botelles que es produeixen a Espanya de vi, només d'aquells cellers que tot ho fan a partir d'un prensat, vinificació i un control de tot el procés, no arribaria al 5%. És a dir, celler 100% d'aquest model, com Corpinat, no arribaria al 5%. I bàsicament és això, bàsicament, no sé si m'hi deixen res, bàsicament Corfinat és això, i va néixer per distingir, per posar en valor aquest tipus de vins escumosos tan particulars i tan singulars, diguem-ne, d'aquí la nostra comarca, el Penedès.
Un mètode, sens dubte, exigent, però que també ressalta i singularitza, no?, aquests cellers que s'uneixen a Corfinat. En aquest cas, Jovell Camps ho ha fet recentment. Pregunto, Meritxell, què us ha motivat a deixar, en aquest cas, la Déu Cava i anar-vos cap a Corfinat?
Mira, nosaltres a casa diem que ha sigut un procés natural. Evidentment, són passos que s'han de reflexionar. A més, tal com ha dit el Xavier, no? Nosaltres som una bodega en la que, bueno, hi ha molt darrere, ja des de que s'elabora una botella fins que es posa al mercat, doncs tardem 4 o 5 anys, i som corredors de fondo, no som sprinters, no? Llavors, doncs, hem estat meditant i crec que ha arribat un moment en què nosaltres ens trobem més identificats i representats en el model de Corfinat. Corfinat, com molt bé s'ha explicat, elabora de la mateixa manera que ho fa Jovell Camps. Fa molts i molts anys que nosaltres ja fem servir aquest model d'elaboració, i a partir d'aquí, doncs, vam entendre que la nostra contribució i la nostra manera d'explicar el que nosaltres fem doncs encaixava més amb Corfinat.
Jovell Camps és un celler centenari, podríem dir que fins i tot sobrepassa ja amb 2 segles d'història. Has comentat, no?, que us definiu amb el mètode de treball de Corfinat. Jo et pregunto, més de forma particular, com us definiríeu com a celler?
Mira, nosaltres, com tu bé has dit, nosaltres la primera ampolla es va elaborar al carrer Sant Antoni, al carrer Indústria, l'any 1921, el meu besavi i la meva besàvia, i des de llavors, doncs, sobretot a partir dels anys 50-60, hi ha hagut un compromís per part de la família i de tots els que fem Jovell Camps d'elaborar espumosos de llarga criança seguint el mètode tradicional. Nosaltres també sempre hem apostat, tenim aquí al Penedès, tenim 450 hectàrees de vinya, ecològica tota des de l'any 2015, i sempre hem apostat, doncs, per aquesta tipicitat, no? El que deia abans el Xavier, nosaltres el raïm l'entrem a la nostra bodega, vinifiquem el 100% a la propietat, som coneguts bàsicament per les llargues criances, seríem segurament el principal elaborador d'espumosos de llarga criança, diria, d'Espanya i poder del sud d'Europa. Pensa que nosaltres tenim que tenir 6 anyades a la bodega, al igual que la resta de membres de Corfinat, 6 anyades a la bodega per poder comercialitzar, perquè evidentment els nostres productes tenen 5-6 anys de criança, i jo diria que, doncs, això encaixa perfectament amb el model de Corfinat i amb el que s'ha explicat fins ara. Per tant, era un pas natural i jo crec que era una unió que tard o d'hora s'havia de produir.
Una unió que fa força, sempre és positiu, no?, que es vagi ampliant la marca a nivell de cellers. Xavi, què significa pel sector dels escumosos i, en aquest cas, del producte que elabora Corfinat, l'entrada d'un celler amb tanta història com Jovell Camps?
Un pas més dins el que és la diversificació i la diversitat d'uns escumosos molt especials que es fan aquí al Penedès. Jovell és una marca històrica, tenen un bagatge. Corfinat és una marca col·lectiva amb un esperit col·lectiu molt, molt interioritzat. Vol dir que a nivell de l'estratègia de futur i a nivell del dia a dia ens poden ajudar molt, com els altres cellers que han entrat recentment, no? I Corfinat, dins aquest esperit col·lectiu, té una cosa molt xula, molt, a mi m'agrada molt, que és, independentment de la dimensió, avui són 22 cellers, cada celler té un vot. No es tracta de més petits o més grans o mitjans, no, cada celler té un vot. L'entrada de Jovell Camps també, cada un té la seva interpretació del seu vi escumós, afortunadament, això és molt, molt valuós, i el fet aquest que Jovell Camps aportarà una altra mirada dels vins escumosos Corfinat, el qual enriqueix Corfinat, que és el que deia. Cada celler que entra, aquell objectiu original que ens vam proposar, que és transformar el sector dins de la nostra parcel·la, agafa més força i té més sentit. Evidentment, l'entrada dels últims cellers i l'entrada de Jovell Camps, això ens dona molta més visibilitat, al món, com més cellers ets més, i un celler amb la dimensió i amb l'apreciació que té com a marca Jovell Camps, pues, és un plus que tenim. I bueno, no, jo penso que estem molt contents, Corpinat va creixent, aquest efecte de transformació del sector i d'intentar, dins de les nostres possibilitats d'aquest ofici tan bonic que és l'elaboració de vins escumosos de qualitat, pues, realment intentar sumar perquè mantenir-lo o intentar créixer dins el que és la valorització i tot el tema, el valor social, econòmic, territorial, paisatgístic, realment tot el que puguem contribuir a Corpinat, pues, és xulo, de xulo, és bonic, no? I és una marca molt neta, molt pura, i sobretot, el més important, és una marca actual. I dic actual perquè que un nom, amb un nom, puguis definir una sèrie d'atributs, però una sèrie d'atributs amb un nivell d'exigència tan important com Corpinat, per mi és una benedicció, perquè al final el consumidor el que vol és saber el que compra, i allò que compra sap que sota un nom, un paraigües que es diu Corpinat, hi ha una sèrie d'atributs.
M'ha agradat que comentis abans un celler, un bot. Això perquè per la gent que no ho sàpiga, però bueno, la gent potser en un primer pla doncs veu els cellers, veu el sector únicament a nivell de producció i del producte que s'ofereix, però tot va molt més enllà. Què vol dir un celler, un bot? En què pot beneficiar pel sector això?
Això vol dir molt. Això vol dir que tothom tens en compte, amb la mateixa mesura, tothom, i tothom la seva opinió val el mateix. Clar, Corpinat, fem molt, no t'ho diu, es marejaran, però ens veiem cada 2x3 des de fa molts anys. Assemblees no només n'hi ha una, n'hi ha bastantes més que una. I això és així, bàsicament, perquè ens agrada un col·lectiu, si el tens en compte, et segueix. Si la sensació de cada un dels membres d'aquell col·lectiu els dona la sensació, bueno, que realment tenen una importància relativa, doncs l'aportació que et faran serà una aportació relativa. I llavors, bàsicament, és això. I això ens ha ajudat molt sempre a explorar les diferents mirades que hi ha en cada un dels aspectes. Jo què sé, quan es parla de varietats o el que sigui, bueno, normalment fem rondes i cada un dona la seva opinió. I a partir d'aquí, si s'ha de votar, es vota, i si no cal votar pel que sigui, doncs no es vota. I és molt important l'opinió de tots els membres, que tothom se senti considerat, penso jo, en qualsevol comunitat, no només Corpinat.
Meritxell, abans m'has comentat important, al final, al cap i a la fi, ha sigut una unió natural. Bueno, fins i tot la Déu Cava ha ressaltat la vostra trajectòria. Unió natural en el sentit de, no sé si veieu, que el mètode d'elaboració de Corpinat, també les seves exigències, és el que potser ha d'anar encaminat al sector de cara al futur, o almenys al vostre celler.
Nosaltres sempre ho hem tingut clar, és a dir, jo molta gent aquests dies em pregunta, no?, què canviarà, i dic, és que no canvia res, per Jovell Camps no canvia res, canvia que ara estem a Corpinat, que intentarem aportar des de Corpinat tot el que nosaltres puguem per, com deia el Xavier, aquest compromís amb el Penedès, aquest compromís amb les llargues criances, és una manera de refermar el que nosaltres som, el nostre sentir cap a la nostra comarca, cap al nostre territori i sobretot cap a l'elaboració de llargues criances. És que sempre hem fet el mateix i som ferms convençuts de que és on realment tota la cadena de valor pot trobar, doncs precisament això, no?, valgui la redundància, pot trobar valor. I creiem, a més, que els espumosos del Penedès tenen un futur immillorable a nivell internacional, que hem d'anar a parlar-li al món molt clar de lo que es pot fer aquí al Penedès amb espumosos, i creiem realment que Corpinat ara mateix és per nosaltres la marca col·lectiva que ens pot ajudar de manera comú fer aquesta difusió de la grandesa de la nostra terra.
Un compromís clau en el territori. Això com beneficia a la comunitat local i als productors aquest mètode de Corpinat?
Bàsicament, el primer benefici de tot és que si tu realment garantitzes una qualitat, que aquesta qualitat depèn d'una sèrie de pràctiques o un model de producció molt exigent, en el fons, lo normal és que puguis posicionar el producte al segment que li toca. Si posiciones el producte en aquest segment i realment això t'ajuda a mantenir, diguem-ho així, a mantenir un valor afegit, vol dir que tot el que és la cadena de valor, des de la venda de la compra de raïm, que són contractes a 3 anys, eh? 3 anys, 2 anys, 3 anys, 2 anys, no de 3, i va baixant i tornem a negociar, no. Sempre hi ha un horitzó mínim de 2 anys. La compra de raïm, tot el tema dels proveïdors, és a dir, tot el que és els consums, els insums i tot el que hi ha realment, això t'afavoreix molt. Això per una banda. Per una altra banda, tot el tema social, evidentment, pues això afavoreix el que Corpinat sigui una marca a través de la sostenibilitat, a través de l'ecologia, a través de pagar el raïm, com he dit, és a dir, totes les feines que requereix la vinya i el fet de que puguem una mica afavorir que el conreu de la vinya sigui algo amb unes perspectives, un ofici amb unes perspectives de futur, pues, engrescadores, que vegis realment que poquet a poquet, no, que no perds, que vas avançant i que realment és xulo el raïm que tu produeixes i que et reconeixen la qualitat d'una forma com, pues, pagant-la, no? I bàsicament és això, és a dir, fer les coses, valor afegit, que el consumidor l'interpreti correctament i per tant l'interessi la compra d'un Corpinat i, bueno, és una cadena, tot el que es fa, tot el que fem, tot el que... El festival gastronòmic, la nit de barema, tots els actes que fas, que és un apropament a Corpinat i també favorim tot el que és la restauració, és un seguint de coses, no sé, hi ha hagut molts projectes, bueno, coses que realment, pues, el mos concentrat rectificat de ecològic que es produïa a Lleida, que es fa servir per tiratge, o es fa servir molt per tiratge que abans no existia, és el que dius, en què repercuteix, per exemple, això. Hi ha moltes coses.
Parlem ara, si voleu, de futur, però fins ara hem estat parlant de Corpinat i celler que s'uneix. Parlem ara, si voleu, de Corpinat únicament, ja que ja hi formeu part. Reptes i futurs. Reptes de cara al futur, perdó, de cara a la marca. Quins serien?
Jo diria que un dels principals reptes és el que comentava abans, és a dir, hi ha una oportunitat històrica al món, els espumosos del Penedès tenen que ocupar aquesta posició natural que els hi toca a nivell internacional. Nosaltres tenim història, tenim varietats locals, tenim famílies que durant més de 3, 4, 5 generacions han treballat al camp, tenim unes vinyes precioses, com deia el Xavier, s'ha de pagar aquest raïm. Llavors, jo crec que segurament el gran repte, no? O la signatura pendent, o diguem-ne l'oportunitat, passa per el mateix que s'ha fet aquests anys al territori nacional, doncs ara intentar-ho comunicar cada vegada més al món. Ho tenim tot per triomfar i ara es tracta de que fem bé la nostra feina.
Sí, sí. I això és exactament això. Bàsicament universalitzar les qualitats i l'ADN dels vins escomosos que fa dècades, més d'un segle i mig, que s'elaboren aquí, no? Amb el sota el paraigua, Corpinat.
La situació geopolítica, però, de moment, des de l'any 2022, que està una mica complicada, però no sé si això afecta a la marca de cara a universalitzar-se o anar cap a l'exterior.
Bueno, no sempre estarà així, això, no?
No.
Esperem que no, oi?
I, a més, jo sempre dic, la pagesia, la gent que treballa al camp, la gent que fem elaborats a tan llarg termini, n'han viscut moltes. La filoxera d'aquest poble és un clar exemple de superació i resiliència, i aquesta serà una altra època que esperem passem el millor possible. I quan es busca valor i es busca, hi ha identitat, hi ha origen, hi ha territori, jo crec que tard o d'hora les coses tenen que funcionar. Així que confiem. Nosaltres continuarem treballant, oi, Xavier?
Jo penso el mateix. Que finalment això afecta a tothom. No som diferents i nosaltres el que hem de fer és aquesta diferenciació, aquesta identitat, reforçar-la dia a dia. Aquí i fora d'aquí, i vinga. No. Com? Anant sumant cellers, incrementant la diversitat, l'aportació, i per una altra banda, pues, treballant cada dia més, i especialment lluny d'aquí, perquè aquí estàs més a prop, el factor altaveu és més directe. Lluny d'aquí, pues, treballar dia a dia i fomentar el consum de Corpinat.
Pel que estic escoltant, entenc que el que no es pot defugir és d'aquesta singularitat que teniu com a marca, sobretot d'aquest mètode exigent que, independentment de les dificultats que hi puguin haver i pugueu trobar, no fugir, mantenir-se en aquesta idea.
Absolutament, absolutament. Vull dir, no... el producte és sensacional, el producte. O sigui, el producte en conjunt, eh? Corpinat, és sensacional. El cap, tot i que va coincidir amb el Covid, al cap d'un any, i a les cartes hi va haver una transformació a nivell de cartes dels restaurants, ja que es va, ara ho comentàvem abans d'entrar, que tots tenien cartells genèrics, vins blancs, vins negres, vins generosos, menys els escumosos, que posava caves. I bueno, Corpinat, dintre de la seva força transformadora, pues un dels efectes, per exemple, seria aquest, no? A part d'altres. I en ello estamos.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-vos en aquest sentit, sorts i encerts, al celler en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies.
La marca de cara al futur.
Merci.
I en baremes futures, veiem si aquesta, que també ha plogut, ha plogut bé aquest any, ha plogut
molt bé
quan tocava.
Una mica
no,
més.
Abans d'arribar a l'estiu, doncs hi ha una bona barema. Moltes gràcies. Recordem, Meritxell Jové, consellera delegada de Jové i Camps, i Xavier Natal, membre de la Junta de Corpinat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Dos minuts i escaig i arribarem al flaix de notícies amb Naina i Figaflaues cantant Pecat Original. La capital del pecat, però vine, que fa temps que no sé de tu, i dime si puc estar only for you, què opinen, perquè ara no ens mira ningú, i fem del pecat la virtut. Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorisme emocional, a punt d'explotar. La fruita prohibida, la culpa i la fam. Som el pecat original, som el desig sense pensar. Jo no sé dir-te que no, fes-ho per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
Com bufa el vent, mira'm quines ganes, i sé que tu també la tens, tens també les ganes. Només bufes i bufes i bufes, cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La campanya de la renda arrenca sense grans novetats i els experts recomanen no córrer i analitzar-ho tot bé. Cada primavera, la declaració de la renda torna a convertir-se en una de les cites més feixugues per a milers de contribuents. Aquest 2026 no hi ha grans novetats, però molts propietaris tindran un incentiu afegit, ja que les deduccions per eficiència energètica continuen vigents. La campanya de la renda d'enguany ha començat aquest dimarts amb la presentació per internet. A partir del 6 de maig, l'agència tributària també pot confeccionar la declaració per telèfon amb cita prèvia i des de l'1 de juny ho farà presencialment a les oficines amb cita des del 29 de maig. El termini general acaba el 30 de juny. L'Ajuntament de la Granada destina 5.000 euros a l'ADF. L'Ajuntament de la Granada ha formalitzat la signatura del conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Defensa Forestal Penedès-Garraf. Aquest acord té com a objectiu principal enfortir la capacitat de resposta i prevenció d'incendis forestals al municipi durant els propers 2 anys. El conveni estableix una aportació econòmica total de 5.000 euros per al període comprès entre el 2026 i el 2027. Aquest fons es destinaran a la millora de les infraestructures de vigilància, el manteniment de la maquinària d'extinció i el suport logístic necessari per a les campanyes de prevenció, especialment durant els mesos d'estiu. Un dels punts clau d'aquest acord és el reconeixement i impuls a l'ADF La Carrerada, l'agrupació local de la qual la Granada forma part activa. La Biblioteca Alfons Maseras impulsa un club de lectura de creixement personal. La Biblioteca Municipal Alfons Maseras posa en marxa un nou club de lectura centrat en el creixement personal, adreçat a persones interessades en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. L'activitat comptarà amb la conducció d'Esther Meseguer, experta en evolució personal, que guiarà les sessions a través de tertúlies i espais de reflexió compartida al voltant de llibres de psicologia divulgativa. La primera lectura del club serà Tu ets el teu lloc segur, de l'autora Maria Esclapez, una proposta orientada a treballar aspectes com la cura de les ferides emocionals de la infantesa, l'autoconeixement i la millora de les relacions personals. El llibre es facilitarà en préstec a les persones participants. La sessió per comentar aquesta primera lectura està prevista per principis del mes de maig. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar presencialment a la biblioteca trucant al 977 67 85 20 o bé enviant un correu electrònic a biblioteca@santjaumedelsdomenys.cat. I acabem explicant-vos que Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues i Subirats organitzen una caminada popular pel Dia Mundial de l'Activitat Física. Els municipis d'Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues i Subirats han organitzat una caminada popular conjunta amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física sota el lema Més Moviment, Més Vida. L'activitat tindrà lloc demà a les 10 del matí amb sortides simultànies des dels consultoris locals d'Avinyonou, Sant Cugat i Sant Pau. Es tracta d'una proposta oberta a tothom que busca fomentar l'exercici físic i els hàbits saludables, alhora que promou la participació i la convivència entre veïns dels 3 municipis. La iniciativa anima la ciutadania a moure's, cuidar-se i compartir una jornada activa en comunitat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Hi ha una realitat íntima, dolorosa i encara molt silenciada i tabú, que és el dol perinatal. Amb la voluntat de visibilitzar-la, amb perspectiva de gènere, la Maria Figueres, tècnica del Servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, ens proposa abordar-la a l'enclau d'igualtat. Maria, bon dia.
Bon dia.
Vens amb un especialista, amb reforços, per explicar bé en què consisteix, per què és tabú i com podem ajudar.
Sí, avui al programa ens acompanya la Clèlia Sassatelli, si ho dic bé. La Clèlia acompanya des de fa més d'un any al grup de dol perinatal en la cooperativa Somriu i és una psicòloga amb una trajectòria professional molt àmplia. Treballa des d'un marc psicoanalític amb perspectiva de gènere i té una gran experiència en l'acompanyament de famílies, l'acolliment emocional i la primera infància. Coordina el grup d'acompanyament de dol perinatal i dedica la seva feina a acompanyar les famílies que viuen aquesta experiència tan delicada. Avui parlarem amb ella sobre el dol perinatal, com es viu, com es pot acompanyar i quins recursos poden ajudar les famílies en aquests moments tan difícils.
Clèlia, benvinguda.
Gràcies. Bon dia.
Jo el primer que volia preguntar era què és exactament el dol perinatal, no? I en quines situacions es produeix.
Val, comencem. Moltes gràcies per convidar-me per aquest tema, que és un tema, primer de tot, molt delicat, molt complex i tabú. Encara no podem parlar moltes vegades obertament d'aquest tema. Entonces, crec que des de l'any passat van començar a fer tota una campanya en relació al dol perinatal i crec que això està molt bé. Así que moltes gràcies.
Va coincidir, per exemple, amb la inauguració d'un petit espai al cementiri de Vilafranca, que se suma al que ja s'havia creat un any abans a la Granada.
Exacte.
I altres municipis.
I els monjos, sí. I estem per això fent, no, com visibilitat. Sí, esto està molt guai. Bueno, el dol perinatal és el procés de dol que viuen les famílies arran de la mort d'un nadó durant l'embaràs, en el moment del part o poc després de néixer. Sí? Este és el que entenem per el dol específicament perinatal.
Arriba fins als primers dies de vida de l'infant.
Sí, sí, durant i també després. En diferents situacions podem parlar d'aquest dol perinatal perquè és també ampli. Amb avortament espontanis o inducit, o voluntaris o involuntaris. Embaràs ectòpic, que és un tema també que no tenim en compte, però sí. La mort intrauterina, sí. I també la mort neonatal, que pot ser a pocos dies o per alguna malaltia, sí, que porta potser una internació d'un mes i finalitza també amb la mort. Entonces, és molt, no?, com molt delicat.
I aquí encara s'hi suma tot aquest patiment de l'hospitalització.
Encara. I sí, és veritat que en l'hospitalització tenen com un espai especial, sí?, i particular per a aquesta situació. Crec que això és important, no?, perquè és una situació que és compartida. Clar, és tot un tema, no?, perquè uno imagina, no?, una sala compartida de part, no?, de nadons. En aquesta situació hem de poder fer un espai diferenciat. Sí? Esto creo que es... I el mateix espai diferenciat després socialment se reprodueix. Ara després ho explicaré, per entendre una mica per què se fa, no?, en un espai diferent, en un espai, no?, separat d'altres. Sí? Esto lo continuaré.
I aleshores, bueno, crec que ho has esmentat com diverses vegades, no?, que segueix sent com un tema tabú, no? I aleshores, per què encara a dia d'avui seguim parlant com del dol perinatal com un dol silenciat, no?, un tema tabú o poc visible?
Perfecte. El dol perinatal té unes condicions, sobretot connotacions especials. Primer de tot, que és una mort inesperada, sí? Segon, que és impensable. No podem pensar, no?, en la vida, amb la idea de vida i en la mateixa idea de vida, la mort. És una alteració d'un ordre psíquic també important. És antinatural, no? Creiem que tot va anar bé. I no forma part del cicle vital. Clar, en el moment de la vida, del naixement, estem també pensant l'amor en el mateix moment. Jo plantejo aquesto perquè és un tema, no?, i una situació molt complexa de poder entendre, sí? I també per poder viure psíquicament. És l'única situació en què la dona experimenta literalment l'amor d'un altre és ésser dintre seu. Ningú es prepara per acomodar-nos del nostre fill o filla. És un dol per l'amor d'una persona imaginada, primer de tot, idealitzada i esperada.
Hi ha moltes expectatives, no?
Hi ha moltes, moltes expectatives. La proximitat entre el naixement i el comiat es dona en poc temps. Aquesta és una altra característica. En poc temps tenim el naixement i mort. o no, o esperada de naixement, i mor, interrupció. Sí? Una interrupció que no és esperada. En aquest tipus de dol hi ha més silenci. Esto és veritat. Més silenci, més solitud. I, per tant, és un dol menys atès i desautoritzat. Clar, no, és molt complicat fer d'aquest dol un espai compartit públic, sí? Sobretot és molt íntim. Íntim potser no per una decisió, sinó per una necessitat i per un, no? I un espai social complex per poder compartir aquesta notícia, no?
Llegint sobre el dol perinatal he trobat una frase que em sembla molt explícita que diu: el dolor no es pot mesurar pel temps. Perquè és veritat que sovint aquestes famílies es troben amb la frase de: home, però si potser només portaves X setmanes d'embaràs, no passa res, encara no t'havies fet a la idea, no el coneixies, no la coneixies. I aquesta frase ho explica molt bé, no? El dolor no es mesura per les setmanes, pel temps que tu has estat convivint.
Total.
Amb aquesta persona, esperant-la.
Ni tampoc per l'existència real. Crec que això és interessant i complex d'entendre. Perquè potser que no hi ha una existència, no?, real, que estem acostumades, no?, a una persona, no?, sinó és una existència imaginada, però és una existència. És un projecte d'existència. Doncs aquesta existència, no?, no hi ha més. I crec que aquesta és una situació, no?, también traumática, ¿sí? Pero traumàtic no solament el fet, ¿no?, de l'amor, sinó traumàtic la situació. ¿Sí? Tota la situació se torna molt traumàtica. Amb la família, amb l'entorn, amb la realitat, a començar a conviure, ¿no?, en una realitat externa que encara, ¿no?, no m'interessa, i sobretot amb la dona, per aquest espai, un cos que s'ha de recuperar.
Físicament
molt,
i emocionalment.
I emocionalment. És un cos també que, no?, que ha travessat una situació molt traumàtica, perquè tot el que espera aquest cos d'un postpart se complica. No és un postpart tampoc esperat.
Clar, en canvi, la parella, que no gesta, no té aquest aspecte, aquest àmbit físic.
Clar,
emocional sí,
exacte.
Però el físic no hi
clar,
és.
I ha d'acompanyar, la parella ha d'acompanyar un doble moviment. És molt interessant la recuperació d'aquest cos i també, no, la recuperació psíquica d'aquesta dona, que sí, no, està en el procés, ja s'ha fet el procés de gestació. I sí, és veritat que la sintomatologia és diferent de les dones i homes. I la forma d'afrontar aquest dol també és diferent. És interessant, no? Com... Això no és de gènere.
Clar, jo, o sigui, ara em feies pensar, no, no hi ha una única manera de viure-ho, al contrari, i cada persona ho deu viure de maneres molt diferents, no? Aleshores, en general, quins sentiments i quins són els reptes potser més grans, no?, que s'enfronten les persones que es troben en aquesta situació, i també com l'entorn, no?, pot acompanyar aquestes persones, perquè moltes vegades ho havíem parlat, no?, de que no se sap si parlar-ne, no parlar-ne,
no saps què
si
dir,
compartir-ho,
si mencionar-ho, si no mencionar-ho, si preguntar...
Si la persona ho rebrà bé o no, o en vol parlar o no. Aleshores, com des de l'entorn es pot acompanyar, no?, des de la família, a persones que han travessat aquesta situació.
I sovint per por a ferir calles i potser estàs fent més mal.
Sí, primer de tot, ja hem de respectar molt els temps de solitud. Hi ha temps que són com de distància, de no voler parlar, de no poder connectar-se amb l'altre, d'estar sols, la parella, i crec que aquest és un moment molt necessari. Que moltes vegades la parella tampoc té clar, si necessita o no, si l'agradaria o no, si vols parlar o no. Entonces, és una mica complicat, perquè potser que una vegada sí, altres vegades no. Potser que alguna paraula, sense voler, dispara una sensació, no?, o un sentiment que no està preparat, tranquils, perquè és procés també, no?, del dol. La parella, a poc, va fent el seu recorregut. I sí, és veritat que el temps és un temps cronològic, però també és un temps diferent. Potser que un dia la parella dice: fem un dinar. I tu dius: què ha passat? Què passarà en aquest dinar no sabem, sí? Però respectem la situació que planteja la parella. sí, i potser que estem en un dinar en silenci, en un dinar plorant, en un dinar... no ho sabem. Entonces, yo creo que l'entorn, no, ha d'estar molt disposat a no... a esperar, no?, que l'altre demani què de fer. Per exemple, moltes parelles me deien en el grup, és que no, és que me han de demanar què volem. Pum. Han de demanar què volem. I han de respectar el que volem fer. I clar, moltes vegades no hi ha tampoc molta circulació. Això és una altra cosa, no? Va, per si sortiu... No, perquè al primer moment no poden sortir perquè no volen veure altres embaràs, altres nens, nenes, altres nedons... No poden suportar, sí, aquesta situació. Entonces, claro, no hi ha tampoc una circulació externa. Enteneu? I després, a poc, no?, se va començant, sí? Però al principi, per exemple, crec que això és important. Demanar què necessiteu. Jo sempre dic, el millor, no?, espai és preguntar. Què necessiteu? Què voleu? Sense dir, no?, voleu parlar? No, què voleu? I deixem...
Oberta, la pregunta.
Oberta, sobretot oberta, sí. Esto creo que
sí, jo crec que a vegades se'ns oblida, no? En general, preguntar què necessita l'altra persona, no? Donem per fet com que podem interpretar, aleshores, potser sense tenir mala intenció, no? Dones com algun consell o
sí,
alguna...
Sí, és fàcil, no? Aconsellar.
Clar, i aquí és com...
És de la ignorància, amb bona voluntat, però...
I és lo que no poden suportar. O sea, esto de, bueno, però, no? Sou joves,
o
no?
Típic,
tindran una altra oportunitat.
Ja vindrà una altra.
I no, perquè en aquest moment no volen saber res d'aquesta situació. En general, no, a la meva experiència, tenim un any. És el primer any com tot dol. És un any, lo que passa que és un any intenso. És veritat que canvien molt afectes, canvien les relacions, canvien les formes, no?, moltes vegades de relacionar-se. Bueno, no?, com un temps diferent, no? I també aquesta mirada, no?, de, ai, no?, què ha passat? No, com... També per l'entorn és interessant perquè han de poder fer un treball, no? Digo treball en el sentit de, no?, és diferent a un comiat, perquè torna, no? Pot tornar moltes vegades, este és el tema. I no hi ha problema, pot tornar el tema i lo parlem.
I crec que ho has esmentat, has parlat de grups de suport, no?
Sí.
Jo pensava, una persona que es troba en aquesta situació, no? Quins recursos hi ha a l'abast com per poder com disposar, per poder acompanyar en aquest procés? I també ara, com esmentaves al final, no?, de moltes vegades es busquen com aquestes maneres de recordar, no?, com tipus rituals o alguna manera d'honrar, no?, aquesta criatura, de com aquests rituals com poden ajudar o de quina manera com la unitat familiar pot construir alguna manera com de recordar que acompanyin aquest procés i que ajudi.
Vale. Primer de tot, l'acompanyament professional també és un acompanyament que poden fer les altres persones. Jo el que dic és moltes vegades l'acompanyament, no?, del cercle de persones de vincles de la parella també són importants. No és solament, no?, o el professional. Fem una part, però jo crec que és molt important el treball també col·lectiu, no? I col·lectiu, digo, aquest sentit del cementeri va ser una elaboració molt interessant, perquè tenen un lloc. I esto va ser com simbòlicament, no?, una part molt important de l'elaboració del dol, per exemple. Validar el dolor és molt important, no? Aquest dolor...
Com es fa això?
Bueno... No sé si entén lo que està passant, no serà la frase, però te acompanyo en el teu dolor.
És diferent.
Jo crec que esto és diferent. Te acompanyo en el teu dolor. No? I esto sí és important. Perquè estem acompanyant. Solament podem acompanyar. I moltes vegades en aquesta, no?, ganes, interès de fer, ja acompanyar és molt. És molt. I donar aquesta disponibilitat, no?, per acompanyar aquest dolor. I tenim diferents moments. Hi ha un primer moment que sí és el moment hospitalari, on cada hospital té el seu espai, no?, el seu equip professional que acompanya. I un primer moviment, no?, se fa en l'hospital quan no és post. Però durant també és veritat que tenen algunes... Ahí entrem en situacions diferents. Algunes persones tenen solament una ecografia i un projecte, no?, i és diferent. Altres tenien tot preparat i han de poder fer, no?, un ritual d'acomodament amb objectes, potser, objectes no, que estaven preparats per, una habitació que després hem de, no, hem de treure i desmuntar. Però això arriba en el temps. Però el primer temps sí tenim com aquesta, no, necessitat de fer el ritual de tot, de tota, no, com un altre amor.
Ara seguim, però aquí sí. A l'hospital és important veure la criatura.
Sí, la criatura depèn de les setmanes, això és important. Sí, la criatura està amb la parella, el temps que la parella necessita, el temps que la parella necessita, i amb les habitacions, això és interessant, és un dato que volia portar, que estan passant parelles per aquesta situació, tenen una papallona.
A l'exterior, per identificar-les.
Sí, vol dir que en aquesta habitació hi ha una parella que està passant aquesta situació.
I tothom n'és conscient, només clar, veient la papallona.
Exacte, per deixar temps, per no interrompre, perquè no sabem què està passant. Hi ha un moment, hi ha dues moments. El moment de la notícia, que depèn en què setmana o en què situació, no, és aquesta notícia, i el moment del part, en el cas que hi ha un part, o de la mort després. Són dos moments diferents. I és veritat que en aquest moment acompanya l'equip professional, sí, de l'hospital. I també la família i o els vincles que volen la parella. En general, són parelles que volen estar soles, en general, no volen a ningú altre. I després, poc a poc, no? Entonces, creo que esto es importante, porque también es veritat que el ritual de l'amor depèn molt també de les creences, moltes vegades, o no, d'aquesta parella. Entonces, clar...
Clar, de com es diu l'amor, també,
de
no?
De com es diu l'amor,
aquí no,
clar.
Aquí vivim l'amor de la mateixa manera que en altres països,
exacto,
per exemple.
Exacto, i les mateixes parelles no lo viuen de la mateixa manera. Si tu tens una creència religiosa, faràs, i és veritat, un determinat guió, si no, faràs una altra.
Clar.
I esto també lo hem de respetar. No, perquè és veritat que també com a professionals i persones nosaltres podem tenir les nostres creències o les nostres formes de, però una altra necessita d'un altre guió, d'una altra situació, d'una altra explicació i d'un ritual, no? Diferent. Per què digo esto? Perquè hem d'entendre que tanto la notícia com després és un xoc emocional. I un xoc emocional té temps. Aquest xoc emocional és tristesa, ràbia, culpa, sí? I genera ansietat, molta ansietat, esto es algo también muy particular, i pot portar, diguéssim, a una agravació del dol cronificat. Lo que nosaltres hem d'evitar és la cronificació d'aquest dol.
Com ho fem?
Com ho fem? Acompanyant tot aquest rituals, per exemple, i acompanyant vol dir tenir un contacte amb la parella, jo diguéssim, aquí estic, no? És com, ei,
sense ser invasiu.
Sí, però hi ha un altre, no? Hi ha un món que t'espera.
Està present, no?
Sí, hi ha un món que està present, que no solament el vostre món. És un altre, no? Un món compartit.
I després, perquè clar, suposo que hi ha moltes parelles que després d'una pèrdua, no, volen intentar buscar una altra criatura, no? Uh-huh. Aleshores, clar, entenc que és un moment de... També t'atreveixa moltes pors, moltes més inseguretats, no? Segurament, per l'experiència passada. Aleshores, bueno, no sé quines recomanacions, no?
Sí, és un tema també delicat perquè tenim un temps de recuperació del cos també per pensar un nou embaràs. O sigui que tenim un temps, no?, de recuperació per la gestació que hem d'esperar, que hem d'esperar, i és clar, i un altre temps, que és el temps, no, psíquic. Jo digo psíquic en sentit afectiu.
Més llarg, aquest, l'emocional.
Potser més llarg, per exemple. Potser que tenim un cos, no, preparat, però tenim una altra situació que encara no. Esta és la part que ens toca a nosaltres. A vegades és una mica complicada, el professional. Tenim en compte que un nou embaràs de forma precoç no substituirà la pèrdua. Esto és molt important, no és ràpidament. Ens posem, no. Hem de veure aquesta pèrdua, hem de fer el dol i després pensem en una altra. Sí? I hem de donar temps per assimilar la situació i realitzar el dol. Què vol dir? Que el dol s'ha de fer. Ha de tancar, no? Tanquem aquest dol i comencem a pensar en una altra. Jo sempre parlo amb les parelles, no? I digo, és una altra. És un nou lloc. És un nou embaràs. és una nova criatura.
Però és inevitable pensar en l'anterior.
Clar, però què passa? La por de les parelles és oblidar a l'anterior. Sí? I esto es lo que digo, tranquils. Perquè moltes vegades tenim com un moment de simultaneïtat. Estem, no?, recordant i estem terminant aquest dol i estem començant el nou projecte.
Ens queden 2 minutets. Missatge final, a tall de cloenda, per a aquestes famílies que viuen aquest procés.
Sobretot, poder acompanyar aquest procés amb en el sentiment que no és un tema que ha d'estar silenciat, que ha de continuar a ser tabú i que desidealitzar la família. Per què digo esto? No totes les famílies, no?, tenen fills. I moltes vegades aquestes famílies que volen fills potser que no potser en un primer moment, potser en un segon moment o d'una altra manera. Però crec que això és important, perquè, bueno, poder donar i tenir una idea més àmplia de família, sí?
Clèlia Sassatelli, de Somriu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui ajudant a visibilitzar el dol perinatal.
Moltes gràcies.
I l'enhorabona per aquest grup de suport, per aquest GAM i per aquest acompanyament que feu. I amb la Maria Figueres ens retrobarem a l'Enclau d'Igualtat d'aquí a un mes. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora. Venen un parell de minuts de publicitat, justets, i de seguida us deixem amb el butlletí de notícies de les 11 del matí. Tercer i darrer capítol d'aquest dijous a partir de les 11:06 a l'antena del Penedès en xarxa amb l'alimentació conscient. Avui amb la dietista nutricionista Anna Trilles expliquem com menjar bé influeix en dormir millor.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.